Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I el cert és que hi ha municipis de Catalunya que beneeixen aquesta nova llei, aquest decret llei del Departament de la Presidència de la Generalitat, perquè a les zones, per exemple, de la Vall d'Aran, amb pobles molt petits, hi ha un munt de places d'apartaments turístics i, per tant, això els és un problema. Hi ha llocs que ja tenen una normativa més o menys aplicada, o hi ha llocs com Salou, que diuen que això serà una de les seves desgràcies, o altres zones de la costa gironina. El decret de la Generalitat diu, entre altres coses, s'ha demostrat que l'aparició del fenomen dels habitatges d'ús turístic té efectes directes sobre la dimensió del mercat de lloguer d'habitatge permanent i habitual. Els habitatges d'ús turístic no es creen com a resultat de la construcció de nous habitatges, sinó que apareixen com a canvis de destí d'habitatges ja existents, fet que implica que l'oferta d'habitatges no és elàstica a curt termini. En conseqüència, el creixement d'habitatges d'ús turístic és una de les causes de disminució del potencial mercat d'habitatges de caràcter permanent i habitual. Convé destacar, diu també el decret en el seu preàmbul, que la regulació dels habitatges d'ús turístic no és un fenomen aïllat de Catalunya, sinó que també afecta diverses ciutats i municipis d'Europa i fins i tot dels Estats Units. Cal tenir en compte que el fort increment d'habitatges d'ús turístic contribueix a la saturació turística o al turisme de masses, que té fortes conseqüències negatives, com el deteriorament de la convivència veïnal, la proliferació d'activitats turístiques i d'oci que trenquen l'equilibri de l'entorn urbà, atès que generen un funcionament anòmal a la zona en no estar destinades a residents locals. La prèvia del decret també parla de la gentrificació turística, de la transformació dels barris, dels habitatges d'ús turístic que poden sostreure un nombre important d'habitatges del parc residencial habitual previst pel planificador per cobrir les necessitats habitacionals i, per tant, diguem-ne que posa al context el que es vol normativitzar. Els diaris publicaven la Generalitat planteja eliminar més de 28.000 lloguers turístics i la setmana passada saludàvem el regidor Jaume Monasterio dient que amb la normativa que ja s'aplica a Sitges, aquesta de la Generalitat, poc efecte tindrà el que ja està més o menys establert. Josep d'Aranes, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, i bon dia a tots els oients.
D'entrada, la percepció de la nova llei...
Val, si em deixes fer dues puntualitzacions...
Portes comptat, les que
llegit,
creguis.
Del que has llegit i del que has dit. És normal que en alguns ajuntaments de la Vall d'Aran diguin que no volen habitatges turístics, més quan l'alcalde de Viella és un gran propietari d'hotels a Viella i a la Vall d'Aran. És normal que digui això. De fet, em sembla que és l'únic pràcticament, perquè la resta d'alcaldes que no es deuen al partit del govern de la Generalitat han sortit reclamant que això no serà bo de cap manera. I després, llegint el preàmbul, cada vegada que llegeixo m'esborrono.
T'esborrones.
Perquè està plegat de mentides i de falsedats, com dir que és que els recursos... És a dir, un habitatge turístic no està ocupat al 100% de l'any. Val? I jo sempre dic el mateix, i per rebatre una mica això, no? Suposem que de les 1.000 llicències que hi ha a Sitges es perden la meitat, val? 500, per posar números,
fent
un exercici...
Que en són, si no recordo malament, 1.700.
Sí, 1.700. Jo calculo que d'operatius no en deuen haver-hi més de 1.200. De fet, les que s'han adequat a la nova ordenança que tu comentaves el 2021, crec que no passen de les 1.200, les darreres informacions que tinc. Per tant, les altres 500 les podem donar per perduda.
És a dir, és el que anava a comentar, eh? Sí. Entenem que d'aquestes 1.700, les que s'han acollit a l'ordenança en serien unes 1.200.
Unes 1.200.
I les altres 500...
Són les darreres dades que tinc, eh?
Diguem-ne, s'extingiran.
S'extingiran quan l'Ajuntament faci alguna cosa, perquè no ha fet res. No ens ha dit ho heu fet bé, ho heu fet malament, falta aquesta documentació, no falta aquesta...
Però en qualsevol cas hi ha hagut a la vora d'uns 1.200 habitatges d'ús turístic que s'han regularitzat a partir de la normativa municipal.
D'aquests 1.200, també en soc conscient que algunes no exerceixen com a habitatge d'ús turístic, sinó que estan en lloguer residencial, en C. I després, fent el que et deia l'exercici... No,
fem una miqueta fàcil, ara que et tinc aquí.
Sí.
Què diferencia un habitatge d'ús turístic del lloguer residencial?
En quin sentit, perdona? D'un propietari?
D'un propietari.
Doncs t'explico. Jo he trobat... Et poso un exemple molt clar. Marquès de Mont-roig. Vaig anar a un pis, d'això fa uns anys, sí. I jo els vaig dir als propietaris, jo amb el meu negoci intento ser molt sincer, molt franc i molt clar, i no tot és bo, vale? I els vaig dir, escolta, jo crec que amb el pis que teniu, millor lloguer residencial, doncs perquè teniu una estabilitat durant tot l'any, els imports poden ser més alts, el lloguer residencial. És cert que en aquell moment potser no hi havia tanta gent com hi ha ara.
Sí, val? Sí.
Puntualitzem això. I al cap de dos dies em truquen i diuen, escolta, ja hem comprat els mobles, l'estem amoplant i farem turístic. I li dic, quina part no heu entès del que jo us he explicat? I em diuen, saps què passa? Diu que no t'ho vam dir, però hem vingut, em sembla que em van dir tres o quatre persones a veure el pis.
Sí.
Diu, i no hi ha manera de que el lloguin perquè els hi fa por viure a Marquès de Montroig. Tal qual.
Sí, sí, sí. Vale? Sí, sí.
Des d'aleshores, aquest pis és turístic. Hi ha molta altra gent que no el lloga per males experiències amb el lloguer residencial. Sí. Un lloguer residencial, 5 anys, perfecte, i si pel que sigui el llogater no et paga, ho tens molt complicat per fer-lo fora. No sé que tinguis una assegurança de lloguer, però si aquella família és una família que està amb serveis socials i de més,
sí, sí, sí.
Evidentment no se'l pots deixar sense vivenda, però els hi costa molt. Aleshores, molts propietaris han marxat d'això, vale? Però no són el plus. La majoria dels que jo gestiono,
sí,
són segones residències. I és aquí on venim a parar, doncs, Salou, Vall d'Aran, Costa Brava... La majoria són segones residències. I aquest decret jo crec que serà inútil, perquè aquestes vivendes, aquests habitatges, quan deixin de tenir llicències, si és que la deixen de tenir, no passaran al lloguer residencial, perquè el que passarà és que els seus propietaris faran dues coses. O hauran de renunciar, evidentment, a una part dels ingressos, sí, o faran lloguer de temporada, si poden, perquè també en principi es regularà, o directament se'l vendran. I quan se'l venguin, no el podrem comprar als autòctons, perquè a dia d'avui, i suposo que les immobiliàries em donarien la raó, suposo, la majoria de vivendes de Sitges l'estan comprant estrangers. O estrangers, o gent amb poder adquisitiu.
Amb la capacitat econòmica per poder.
Sitges és car. Malauradament, és car. Aleshores, bueno, tenim aquesta problemàtica. I aquest decret no ve a solucionar el problema de l'habitatge. Jo crec que hi ha altres coses pel darrere, com una certa turismofòbia per part d'alguns dels partits que estan a favor d'aquest decret, i després també pressions d'algun lobby important que pressiona perquè això es redueixi.
Es pot entendre, però, que en determinades zones de Catalunya els habitatges d'ús turístic en... gairebé diríem, no sé si dir, explosionat.
Sí, clar.
Sí, eh?
Clar, perquè Salou, sense anar més lluny, ahir sortia l'article, em sembla que hi ha 6.000 habitatges turístics.
Perquè
més de
Salou 6.000. És un dels municipis que ha dit aquí, ens enfonsareu si feu això.
I tenen 28.000 habitants censats. Són, la majoria són segones residències, de gent de l'Aragó, de gent de Navarra, de gent de l'interior d'Espanya. Clar, aquesta gent possiblement no s'acabi venent l'apartament. Vull dir, no facilitaran el lloguer residencial. O sigui, no passarà. I aleshores la implicació que té això. O sigui, si Salou perd i fem una mitjana de 6.000 apartaments a 4 places per apartament, són 25.000 places. Salou pot perdre, es pot permetre el luxe de perdre 25.000 persones diàriament al seu poble? Restaurants, bars, taxis, botigues, perruqueries, serveis mèdics, tot això en sortirà perdent. I després hi ha un altre exercici a fer molt interessant, que això ja ho he comentat alguna vegada amb algun regidor. Suposem que l'exercici que fèiem abans, 500 habitatges turístics passen a residencial, que no,
sí,
que no passarà, però suposem que passen. Són 500 famílies. Pel cap baix, què posem? 250 criatures? 200? On els posem? A quina escola els posem? Aquest any ja van haver-hi problemes per inscriure, em sembla que eren 30 o 40 criatures. Els cotxes d'aquesta gent, perquè els turistes venen amb... Aleshores es fa, i demagogia, no? de que es fa un ús excessiu de les infraestructures i tal. Bueno, sí i no, al final és gestió. Jo sempre dic el mateix, és gestió. La prohibició mai és bona, s'ha de gestionar. I aquí el que fan és prohibir directament.
Més que regular?
Regular és bo. Regular és bo i professionalitzar és bo, però clar, el que no es pot fer és una normativa expansiva a tot el territori de Catalunya quan cada poble té la seva idiosincràsia. Amb aquesta llista de 262 pobles que estan,
sí, sí,
inclosos,
sí,
Hi ha dos casos, dos, et dic dos, Abrera, sembla que té 5 habitatges turístics. Granollers, en té 13. Això representa un greu problema per Granollers, com sembla que té 60.000 habitants, 13 habitatges turístics. Aleshores, realment, el problema dels habitatges turístics, o els habitatges turístics són els que fan incrementar el preu del lloguer residencial, quan només en tenim 13, és il·lògic. A Barcelona hi ha moltes llicències, perquè és molt gran, però representen l'1,15% de les vivendes, del total de vivendes que hi ha a Barcelona. És molt poc. 1,15 no pot afectar el mercat mai a la vida.
Aleshores, segurament, un problema que ha tingut Barcelona és que s'han concentrat els habitatges d'ús turístic en determinades zones?
Sí, però és que al final...
I això ha creat problemes de convivència.
Sí. Jo els problemes de convivència també els posaria entre cometes. La gent diu, és que hi ha problemes de convivència. Bueno, doncs denunciem-ho. Si hi ha un habitatge turístic que comporta problemes de convivència, denunciem-ho. Però no ens carreguem tots els habitatges turístics. Si hi ha problemes, sap greu comentar aquest tema, però si hi ha problemes en un bar, no es va en contra de tots els bars, es va en contra d'aquell bar. És a dir, quan aquí a Sitges hi ha hagut problemes de sorolls, no s'ha dit, doncs farem desaparèixer tots els bars. No, s'ha actuat sobre aquell bar, sobre aquell propietari que no està fent les coses bé. Doncs fem el mateix. Si hi ha un problema de convivència, actuem. Després cal veure també quins problemes de convivència diem. Perquè si són sorolls, sí. Però quan diuen, no, és que tot el dia es passen pujant i baixant maletes. Mentida. Mentida, perquè l'estada mínima d'un apartament a Sitges pot estar entre els 5 i 7 dies. Llavors, no és tot el dia pujant i baixant maletes. S'ha de veure. Jo sempre dic que és millor un habitatge turístic que de tant en tant pot haver-hi un client, perquè de tant en tant pot haver-hi algun molest, que no un veí tot l'any que sigui molest. El típic veí que et posa la música cada tarda i et posa qualsevol estil de música que no t'agradi. ¿Vale?
Perquè tothom ens entengui, perquè molts problemes també, diguem-ne, d'ordre de convivència han vingut per persones que han utilitzat, per dir-ho bàsicament, el que és, com ho diríem això, el que és gairebé, diríem, el recurs o un recurs molt, molt, molt evident per molta gent quan va pel món, que és Airbnb.
Sí.
Quina relació hi ha entre el que coneixem per al mètode del Airbnb i un habitatge d'ús turístic reglat?
A Airbnb, teòricament, només hi poden haver-hi habitatges turístics
reglats,
amb llicència. Val? Aleshores, és cert que pots fer alguna pirula, que pots dir, jo estic exempt d'obtenir llicència, marques el checkbox i ja està, i Airbnb ja
s'espavilarà.
A Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, aquí ha fet molt bona tasca, s'ha posat en contacte amb Airbnb i li passa periòdicament els que detecta i Airbnb els retira. Airbnb és una de les, et diria que és la plataforma on...
Per excel·lència.
Sí, d'aquest tipus de lloguer, Booking també, i hi ha altres, però bueno, Airbnb la que més potser. L'Ajuntament de Sitges no ha fet això, no ha fet aquest pas de dir, escolta, si us passem llistats, o sigui, que jo sàpiga, no s'ha posat en contacte amb Airbnb, o si s'ha posat en contacte, Airbnb no els ha fet cas en aquest sentit. Des d'aquí, també és cert que no s'ha fet gaire en contra dels habitatges turístics il·legals. Però el fet de que sigui Airbnb, dona igual. Vull dir, jo tinc clients d'Airbnb que són bellíssimes persones
i tinc
clients
com
de Booking que són bellíssimes persones i tinc clients que arriben per la nostra web que són bellíssimes persones i en tinc d'altres que són...
Sí, que no podrien anar enlloc.
Sí, però el fet d'Airbnb, no, és que Airbnb és el lloguer barat, no. El que passa amb Airbnb és que tu, com a persona física, pots posar-lo. Tu tens un, jo sé, imaginem que tens un dúplex i l'has tancat i dius, vaig a llogar això en plan d'estranquis. I ho fas tu, no professionalment. Llavors, el problema és aquest, potser, que a Airbnb poden accedir-hi llogaters no professionals,
això em refereix,
que no ho fan prou bé.
D'acord.
Però si darrere hi ha una agència, un gestor d'habitatges turístics, com Déu mana, i jo crec que ara, després de la primera bullida, ja es va fer una neteja, i ara els que quedem són bastant, la majoria, bastant seriosos, intentem fer...
M'aturo aquí un moment. La pandèmia ha ajudat a desbrossar també una mica les coses?
Alguna empresa va desaparèixer, sí. Sí, alguna empresa va desaparèixer. Però no moltes. Algun freelance d'aquests que deia jo, que feien així mig estranquis i que tenien una web però que ho feien tot d'aquella manera, sí, alguna ha desaparegut.
D'acord.
Però de les grans de Sitges, cap.
La normativa de l'any 2021 ha servit per desbrossar també, per ajudar a regularitzar coses?
No ho sabem, perquè com no s'ha fet cap no hi ha... segon pas per part de l'Ajuntament. Ens van demanar tota una sèrie de documentació, una sèrie de requisits, i aquí s'ha quedat. No sabem el resultat d'això. No? L'Ajuntament, no ens, que jo sàpiga, del més de 30 que nosaltres gestionem, cap propietari ha tingut feedback per part de l'Ajuntament dient, escolta, que resulta que ens falta aquesta documentació. Sí. O mira, escolta, que ja t'has adequat, ja està tot correcte. Res. Suposo que ara amb el decret, encara pitjor, perquè ho deixaran tot en stand-by, aquest decret, suposo, perdó, l'ordenança, sí, suposo que no faran res, esperar que es tirin davant el decret i que es faci el pla urbanístic i demés, crec jo. Un altre exemple del que dèiem abans, de que no serveix de res. A Sitges, des del 2016, ja en fa 7 anys, que no es dona una llicència turística d'habitatge. Ha canviat alguna cosa amb el preu del lloguer residencial? Gens. Fa 7 anys, vull dir que podria haver variat la cosa. No, el problema no el tenim aquí. El problema el tenim amb la mancança del lloguer social o d'ajudes de l'Ajuntament.
Com a professional de l'assumpte, aquests... posem 1.200 habitatges que queden, respecte al total de Sitges, suficient?
Sí i no. Amb això no sabria dir-t'ho. Nosaltres tenim gent que s'han comprat... Clar, és que és això, no? Gent que s'ha comprat una vivenda i diuen, és que jo l'aprofitaré 2 mesos l'any, que és quan vinc. Gent de França, que venen... cap de setmana,
sí, sí, sí.
O gent de, tinc ara uns de Madrid, de Salamanca concretament, i diuen, jo li vull treure una rendibilitat, perquè he pagat un plus sí, sí. per venir a Sitges perquè m'agrada.
Jo vinc aquí un mes a l'any i sí. vull fer la vivenda rendible la resta de l'any.
Sí, sí, no anirà mai el lloguer residencial, sí. això. I per què no es pot? O sigui, és a dir, a Sitges, de fet, amb el nou decret podríem tenir quasi fins a 3.000, no? 3.000 habitatges turístics, fantàstic. El gran problema, que les llicències són per 5 anys. A partir d'això seran per 5 anys.
Quin... I s'han de renovar cada 5 anys.
Aquí hi ha dos fets molt curiosos. Quin sector se li han retirat llicències així massivament? O sigui, quin sector han dit, va, a partir d'ara tots, no sé, totes les discoteques que hi hagin, fora llicències. Que jo sàpiga, cap. Ni jo què sé, ni perruqueries. Va, totes les perruqueries es queden sense llicència. I a partir d'ara, 5 anys. No, és il·lògic, vull dir, no pots, amb una propietat privada teva no poden fer una concessió de llicència de 5 anys, crec jo, vull dir, ho trobo totalment il·lògic. I després una altra cosa que ara em ve al cap, les cases de Vallpineda, de Can Girona, del Terramar, cases grans, això anirà al mercat residencial per gent amb problemes d'habitatge, a no ser que féssim comunes amb aquestes cases, llavors, però clar, totes les cases, això no vindrà a resoldre el problema que hi és, i que en soc conscient de gent amb dificultats econòmiques per accedir al lloguer residencial, perquè aquestes cases van dels 2.500 cap amunt i sense parar. Llavors, per això, creiem que aquest decret està totalment fora de lloc.
Aleshores, bàsicament el problema continuaria sent els habitatges turístics il·legals i la manera de controlar-los?
Jo, la veritat, ja he tirat la tovallola una mica envers l'Ajuntament, sí, perquè ja se'ls ha insistit i se'ls ha perseguit per dir, o sigui, l'Ajuntament, no? Els habitatges en el sentit de dir, escolta, feu alguna cosa, és que ens costa molt trobar-los. Bueno, doncs aneu a les webs, o sigui, fins i tot els dels gestors de Sitges, no cal anar a Airbnb, els dels gestors de Sitges, perquè és cert que si tu veus un anunci a Airbnb, contactes i li dius, tu ets il·legal, dona'm les teves dades, et diuen no. Però si tu te'n vas a una web, a la meva web, per exemple, i veus un habitatge turístic il·legal, allà tens un telèfon, tens una persona al darrere i dius, escolta, hem estat visitant la teva web i veiem que estàs comercialitzant tot aquest llistat de que no tenen llicència. M'ho pots justificar? Ostres, és que no en tenen.
És a dir, vols dir que és? No
és
diré.
Tan fàcil com això.
Sí?
Si volguessin, seria tan fàcil com
això. És a dir,
és
relativament senzill poder saber, no direm que tots, però com a mínim... localitzar...
Sí, jo m'he ofert moltes vegades
a localitzar apartaments turístics il·legals.
A dir-los això, jo sé que han arribat informacions del gremi i el gremi les ha transmès a l'Ajuntament i no tenim constància de que s'hagi fet res. Almenys no ens han dit, ei, que mira, que aquests els hem tancat. Res. Fins i tot a mi em va arribar, jo ho vaig transmetre, una llicència duplicada, és a dir, un habitatge turístic que s'estava comercialitzant amb un número de llicència que pertanyia a un dels habitatges que jo tenia.
D'acord. És a dir, un número de llicència fals, entenc.
No he tingut ni resposta del mail per part d'un funcionari de l'Ajuntament. Funcionària, concretament. Llavors, clar, quan veus això, dius, llenço la tovallola, que s'espavilin, ja són prou grandets.
És a dir, un apartament turístic que utilitzava
una llicència
que era d'un dels apartaments que gestiones tu.
Sí. Llavors, clar, quan veus això ja dius, bueno, pues no tenen cap interès en fer res. I al final el que et deia, gestionar i intentar fer les coses bé, però sembla que... Igual que l'ordenança, com sabeu, el TCJC va tombar molts articles,
sí.
I amb algun dels articles que van tombar...
També cridaven una mica l'atenció, sí. Perquè tombava l'article que assenyala que hi ha d'haver un identificador a la porta d'entrada conforme allò és un apartament turístic.
Del sector estem contraris amb això, som contraris, perquè crida lladres. Això crida lladres,
Sí?
És a dir, que tu posis allà de dir aquí hi ha turistes, pot cridar lladres. Aleshores,
ostres!
Sí, jo crec que amb això el sector estàvem en contra. I és un dels que, per sort, s'ha tombat.
Però esclar, és com si a la porta d'entrada d'un edifici posessis apartaments.
Sí, però en aquest cas et fer identificar-ho des del carrer. I creiem que això podia ser un problema. A Barcelona, en una època, l'Ajuntament ho va demanar i al final es va tirar enrere també perquè portava problemes.
I, bueno, he apuntat només aquest, però sí, deies si hi ha més articles.
El tema és que quan ho vam comentar amb l'Ajuntament ens van dir, bueno, és que havíem de provar aviam si ho acceptaven. Els que es havien tombat,
sí.
Que ara hi ha un recurs de cassació i que potser que es tornen a habilitar,
sí,
no
sí,
sé.
Sí. Però clar, quan et donen, això està...
Quan et donen aquesta resposta, dius, no funciona així. O sigui, tu segur que no fas programes i expliques coses per aviam si què passa. No, vols que...
Home, s'intenta que no, la veritat.
Perquè suposo que ja tens algú per sobre que li has de passar... Doncs...
No, és que no cal que hi hagi ningú per sobre. Vull dir, és una qüestió, diguem-ne, d'una certa honestedat a l'hora
sí,
de treballar.
Sí, però llavors, clar, sembla com que la impunitat, no? Vull dir, de dir, va, fem normatives i si no funcionen ja es la tombaran, però mentre anem tocant els nassos o mentre anem fent... contentant els nostres electors.
Però,
no es tracta d'això, crec jo.
Per explicar-ho des d'un altre punt de vista, els que ja obraven amb rectitud i responsabilitat la normativa de l'any 2021 els deu haver afectat poc?
Sí, en principi
ja funcionaven...
hem hagut de posar extintors, hem hagut de posar llums d'emergència, que això ens sembla bé, que de fet nosaltres no perdem la qualificació d'habitatge, és a dir, en cap moment, però els demanaven...
Pels que funcionaven ja d'una manera allò professional, ben d'allò, poc els haurà preocupat, però preocupat, en el sentit que encara haurà millorat.
Sí, ha sigut relativament fàcil, i l'únic la paperassa. Però fins i tot, imaginem, no? Fins al punt que això ho deus recordar, si no recordo malament, era juliol del 21 i el juliol del 22 l'Ajuntament no estava preparat i ho van haver d'allargar. I dius, has tingut un any per preparar-ho. Ara hem d'esperar 3 mesos, que a més...
Cert que hi va haver un debat sobre això.
Que ens va anar fantàsticament perquè en plena temporada has estat un desgavell presentar tota la documentació i telemàticament va funcionar i de més... Però bueno, al final és el que et dic, gestió i una mica de coherència i de que a Sitges ja estem... O sigui, al final, que no n'hi hagi més, el que dèiem abans, potser està bé, però bueno, potser es podria mirar vivenda per vivenda, aviam quina casuística té, però el que dèiem, amb les cases grans cal posar limitació quan això no anirà al lloguer residencial? O si tu demostres que és una segona residència, per què no pots comercialitzar-ho? El tema de la gentrificació i tot això, Sitges vivim del turisme. Fa molts anys no ha sigut per culpa dels habitatges turístics. És més, aquests habitatges turístics, molts, ja funcionaven com vivendes turístiques, sense legalitzar.
Vols dir de l'època en què es llogaven habitacions?
Sí, exacte, sí, jo ho recordo perfectament, perquè al costat de casa meva es llogaven habitacions, a davant de casa meva hi havia apartaments, i després m'he anat assabentant de gent que em deia no, quan arribava l'estiu...
Sí, vols dir, era una pràctica no arreglada, però al cap i a la fi era una pràctica que ja es feia.
Ens posaven tots els fills, ens posaven en una habitació i les habitacions que deslliuràvem les feien per turistes. Vull dir que això sempre s'ha fet. I els hotels tenien annexes, jo per voltant de casa tenia hotels
i tots
tenien annexes, que devia ser més il·legal allò que... Però bueno, era en altres èpoques, evidentment, tot s'ha de regularitzar. Nosaltres vam ser un dels precursors de que es legalitzessin, jo sempre he estat molt, molt capdavanter amb això, i sempre vam dir, no, ens hem de legalitzar i belluguem-ho, i vaig ser dels que va instar l'Ajuntament a dir, escolta, adequeu-vos a la normativa que té la Generalitat, perquè en aquell moment les primeres llicències eren de 1.300 euros, perquè et demanaven i anaves a l'Ajuntament i et deien, no, necessites un permís d'enginyeria, bueno, per qualsevol localitat.
Sí.
Una normativa de la Generalitat, fins que no es van adaptar, no van poder fer-ho conseqüentment. Llavors, la professionalització és bàsica, però clar, també hi ha dret a que si tu t'espaviles amb Airbnb puguis fer-ho, per què no pots fer-ho? Si compleixes la normativa, crec jo que ho pots fer-ho, eh? Simplement doncs has de complir la normativa i fer-ho com cal, i si generes problemes, doncs...
És a dir, creus que no hi hauria d'haver problema per si jo vull dedicar una habitació de casa meva?
Una habitació és diferent, això hi ha una normativa també de la Generalitat, i això cada ajuntament ho ha de regularitzar, això és diferent. Però també jo crec que sí, vull dir, quantes persones grans a Barcelona, sobretot en llocs on hi ha estudiants, no han llogat una habitació als estudiants? Al final, és que sembla una mica que es defensin amb totes aquestes normatives els grans lobbies, els grans, vale, els rics, que és el que sempre passa, i tot això és una capilaritat d'ingressos de diners a moltes famílies, perquè si a Sitges hi ha 1.200, possiblement siguin, ja no posem els 1.200, però 1.000 famílies que hi ha al darrere, que tenen uns ingressos extres, val, gràcies a la seva segona residència. El lloguer d'habitacions, el mateix. Depèn del que passi, depèn de com es reguli, on aniran a parar tots els estudiants de l'IAP que a l'hivern s'allotgen en habitatges turístics? On aniran a parar? Aquí tindrem un problema també, eh? Vull dir que no s'ha mirat, crec, tot amb lupa, ni s'ha fet el detall de poble a poble. Perquè, clar, és molt complicat.
Refresquem una miqueta la memòria, perquè un habitatge d'ús turístic reglat, diguem-ne, que té tot un seguit de requisits per part de les persones que l'ocupen. Hi ha d'haver tot un seguit de les persones que ocupen un habitatge d'ús turístic, han de complir unes determinades...
Els hem de notificar les normes de la comunitat, els registrem i passem les seves dades als Mossos, paguen taxa turística, que això és una dada important també. Ara no tinc la dada al cap, però el darrer any els ingressos pels ajuntaments de taxa turística dels habitatges turístics ha estat molt important, perquè del que es recapta el 50% és per cada ajuntament. Vull dir que això és important. I què més, quant a normativa, doncs res més, això...
Ho dic perquè no se n'acostuma a parlar, però en els habitatges turístics reglats, les persones que els ocupen, els Mossos tenen coneixement de la identitat de les persones que ocupen aquell habitatge.
Dels que ho fem professionalment, sí, i ho fem bé, sí.
Per tant, qualsevol aldarull, qualsevol problema, hi ha una identificació de les persones que la poden haver provocat.
Però és que, a més que nosaltres, una pràctica que fem és que a la majoria dels que gestionem intentem identificar-nos a mesura que anem coneixent els veïns, anem identificant i qualsevol cosa, truqueu-nos, i bueno, no ens truquen. I algun cop que ens han trucat, erroni, perquè recordo que un dia em van trucar, em van dir, escolta, que m'ha dit un veí, però truco jo perquè tinc el teu contacte, que els diguis als teus llogaters que mirin de no fer tant de soroll com aquesta nit passada, i aquell apartament estava buit. Jo ho vaig mirar en aquell moment, quan el tenia al telèfon, i dic, mira, doncs resulta que l'apartament està buit, digue-li a l'altre veí que vigili, i cerqui bé d'on ve el soroll.
Un quart de dotze, ho preguntava perquè continuen tenint mala premsa els apartaments turístics?
Total. No, és un dels grans problemes, que tenen molt mala premsa perquè sempre s'ha dit, doncs, això, que treuen lloguer als residents, que són molt molestos, que, bueno, el de sempre. Sí, tenen gran part de la culpa.
No ha canviat això?
No, gens.
I hem de suposar que la mala praxis ha afectat a les persones que es dediquen professionalment.
Jo dubto que sigui... És a dir, jo a vegades llegeixo comentaris a Facebook o xarxes i diuen, no, és que tinc un habitatge turístic i és insuportable, i jo penso, és impossible. O sigui, no crec.
És impossible si és un habitatge turístic reglat.
No, i encara que no sigui reglat. Aquí ficaria fins i tot els il·legals. És a dir, és impossible que tots els clients que vagin a un habitatge turístic siguin de farra. O sigui, és impossible. Algun deu ser tranquil·let, que de tant en tant en toqui algun...
Vols dir per estadística, fins i tot?
Clar, és que és impossible. O sigui, per molt dolent que sigui el gestor, per molt dolent que sigui, i agafi, no sé...
Qualsevol.
No, que faci lloguers d'un dia. Amb lloguers d'un dia pot venir qualsevol, la poden venir cunyats...
I més a Sitges un estiu, vull
dir. Sí, clar, vull dir, però fins i tot així, algú que va un dia ha de ser bona persona, no? Dic jo, estadísticament, vull dir... Llavors, aquesta gent que es queixa i diu és insuportable, bueno, digue'm per què. Clar, hi ha gent que està acostumada, hi ha urbanitzacions que estan a la piscina i tal, i que clar, estan pràcticament sols, i que quan veuen algú, llavors ja, i això el canvi de cara, vull dir, jo entenc que pot arribar a incomodar i dius, ostres, aquests estan en un apartament o s'han colat a la piscina. clar, no els coneixes. Però bueno, això ja és un problema de cadascú, del tarannà de cadascú. Vull dir...
En qualsevol cas, canviaran poc les coses a Sitges amb l'aplicació d'aquesta nova normativa de la Generalitat?
No t'ho puc afirmar. Tot dependrà de l'Ajuntament i del pla urbanístic que desenvolupi.
Però vull dir, tenint en compte ja com està la normativa aquí a Sitges...
Bueno, repeteixo, dependrà del pla urbanístic. Jo tant de bo que no canviï gaire, però no les tinc totes. O sigui, qualsevol canvi... I amb l'administració que tenim...
És a dir, intueixes que qualsevol canvi serà per restringir?
Entenc que sí.
Entenc que sí.
Perquè no són conscients, i repeteixo el d'abans, que fa 7 anys que no es donen llicències turístiques, que la majoria són segones residències, i aleshores la finalitat d'aquest decret no existeix. O sigui, no, per tant, no hauria de canviar gaire cosa. Però allò, aprovechando que... No?
El Pisuerga.
Exacte, pues, faran el que sigui per tocar-nos els nassos. Ja. Jo sempre vaig dir que abans tocarien els nassos als apartaments turístics legals, fa anys que ho dic, que els il·legals. I quan van fer l'ordenança aquesta del 2021, vaig dir, veus, tinc raó, abans he tocat els nassos als legals que als il·legals. Perquè és més fàcil.
Sí, és clar.
És més fàcil tocar, perquè tenen la llista d'et i amb això ho van fent. Però bueno, haurem d'aguantar.
Reflexions sobre la taula. Josep d'Aranes, gràcies.
Gràcies a vosaltres.